Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ja ha començat la calor pròpia de l'estiu i a l'alimentació conscient posarem èmfasi en la importància de la hidratació amb la dietista nutricionista Anna Trilles de l'equip d'atenció primària i a la comunitat del Penedès Garraf. Anna, bon dia i ben tornada.
Bon dia.
Tots sabem com n'és d'important hidratar-se, beure aigua. El que passa és que pel camí sempre ens n'oblidem i no ho fem prou ben fet i potser és que al final no som prou conscients de com n'és d'important.
Clar, és el, com tu has dit, és el gran oblit, vale? Perquè el cos humà pot estar 3 setmanes que aguantaria sense menjar, però saps quan pot estar sense ingerir líquids al cos?
Molt menys.
Molt menys, 3 dies.
3 dies.
3 dies. Llavors, amb això què vull dir? Que la hidratació és fonamental, més ara en aquestes calors, no? Per això també és un tema que comencem a parlar a l'inici de l'estiu quan apreta. Tot l'any és important la hidratació, però més que mai és l'oblidada perquè molta gent diu, és que jo no me n'oblido, ui, ha passat ja tot el matí, arriba al migdia...
És que no tinc set.
És que no tinc set.
O no me'n recordo.
O no me'n recordo. I clar, jo crec que hem de començar parlant una mica de per què és important, no? Beure aigua.
Vinga.
Perquè d'aquesta manera també és una manera de començar a ficar-nos les piles i en recordar-nos-en.
Clar, vale? Si ho entenem, serem més conscients i ens obligarem una miqueta.
Exacte.
Si no hi ha aquella sensació, doncs ens obligarem.
Clar, perquè vulguis o no, quan ens passa, quan tenim gana, molts cops el cos, com ens ho diu, de vegades és el rumb
la panxa, no?
Oi que sí, fins i tot pots arribar a fer-te una marejada de dir... L'aigua, aquesta sensació, la tindrem quan ja tenim uns nivells molt de deshidratació molt elevats.
O sigui, quan jo tinc set, he arribat massa enllà?
És arribat massa enllà, correcte.
Ostres, és important, aquesta és bona.
Exacte. Llavors, quines són les funcions? Què ens beneficia el cos, l'aigua? Doncs l'aigua, des del moment que ja entrem, el que fem és hidratar les nostres mucoses. I comencem l'activació, per exemple, és fonamental per a una bona digestió. Hi ha gent que diu, és que jo tinc males digestions, en seguida que menjo em fa mal l'estómac. Poden ser moltes coses, però ara ens centrem en el tema de l'aigua. Molts cops passa que no ens hidratem bé mentre mengem, no? Tampoc estem dient, en parlarem més endavant, de si hem de beure molta aigua.
Del moment del dia.
Però clar, què passa? Que si tu comences a beure aigua, comences a crear aquesta producció de saliva, envoltes bé l'aliment, fas una bona hidratació de l'aliment i baixa l'estómac ben hidratat per començar a fer la digestió. Clar, a nivell de mucoses de tot el cos és perfecte. Vale? El que també ens ajuda molt és a la transmissió dels nutrients a les nostres cèl·lules per ser absorbits. Nosaltres mengem aliments perquè ens aporten alguna cosa, no? Uns nutrients. Llavors, si les nostres cèl·lules estan ben hidratades, aquest traspàs és fonamental. Si no, no. Què passa, per exemple? Els nostres òrgans, si estan ben hidratats, funcionen millor. Un òrgan, per exemple, clau, és el ronyó. I molts cops ens passa que la gent diu que he anat a fer pipi i és molt fosc, amb molta mala olor. Això ja és un indicador.
Alarma.
Vale? Alarma. Vale? Llavors, el ronyó necessita fer un bon filtrat i necessita hidratar-se per fer aquest bon filtrat.
Aigua, per tant.
Aigua, per tant. I aigua, per tant, durant tot el dia. No em serveix beure, no?, aquest mig litre d'aigua.
Ai, no he begut en tot el
matí. Ara me la bec la de tot el dia.
I llavors, no. Mitja polla de litre. No,
perquè hem de pensar que el cos humà, no?, el nostre cos, funciona com una locomotora de vapor. És a dir, oi que la locomotora de vapor, si no té aigua, no es para?
Sí.
Però el nostre cos també.
Som aigua, no?, de
som fet. Aigua, som aigua, perquè realment el tant percent és elevadíssim que tenim d'aigua al cos. Estem parlant d'un 50 o un 80%. Naixem amb un 80% a mesura que, no?, ens anem fent grans, acabem amb un 50%. Però, i clar, imagineu aquest tant percent. És importantíssim anar ingerint l'aigua.
I clar, quan fa calor, evaporem, no?
Exacte.
Per tant, hi ha més necessitat.
El que és un regulador de temperatura, fins i tot en moments de... Si a sobre fas esport, encara és més important, no?, hidratar-te, perquè els músculs i les articulacions han d'estar hidratades. Tot encara ens podem fer més mal. Llavors, clar, està actuant en el nostre cos, en els nostres òrgans, amb un bon funcionament, fins i tot la pell. No? L'elasticitat de la pell, el fet de tindre-la ben hidratada, de cara a rascades, de cara... Aquí suem. Llavors, imagina't lo important que és. Quins beneficis ens aporta? moltíssim. Som aigua. L'aigua és vida.
Pregunta clau. Quanta aigua s'ha de beure al dia? Quina quantitat?
Clar.
Perquè aquí hi ha diferents números.
Clar, hi ha diferents números i hem de partir de que, si ens basem una mica en l'Organització Mundial de la Salut, que ens diu dades, no? De litro i mig a 2 litres. Sí que és cert que això, jo sempre ho dic, vale, aquí tenim a sobre els litros, però depèn molt de la persona, de l'activitat que té, de l'edat que tenim, no? Perquè precisament una persona gran ha d'hidratar-se, però potser aquests 2 litres d'aigua no te'ls beurà, però en que begui 1 litre, no? I ens assegurem. Aquesta ingesta ja és bona, perquè potser no s'estan regulant, només beu un got d'aigua. També pot interferir medicació. Està clar que augmentaran l'exercici, vale? O si hi ha algun tipus de patologia. Hi ha patologies que has d'augmentar la ingesta i n'hi ha d'altres que te la fan baixar. Vull dir que aquí hem de ser molt curosos. Llavors, la base de 1,5 litres amb 2 litres. Sí. A part, vale, això seria el 80% de la nostra hidratació, perquè l'altre seria l'alimentació. Els aliments porten aigua.
Quan menges fruita, estàs ingerint aigua.
Correcte. Quan menges fruita, les hortalisses, les verdures, porten aigua. Els làctics porten aigua. Si a mitja tarda no ens ve de gust una fruita, doncs un iogurt ens aporta molta aigua, també. Vale? Una simple poma ens aporta aigua. Cada vegada pensem, ara ve l'estiu i és una síndria, però una poma també ens aporta aigua. Llavors, clar, una alimentació hidratant és aquella alimentació on ha d'haver-hi molta fruita i molta verdura, que en realitat forma part d'un patró alimentari equilibrat, que és el que sempre parlem.
Per tant, hem de cuidar tant l'aigua que bevem directament com aquesta alimentació que acaba de complementar la hidratació.
Ah, exacte. Exacte. Fins i tot ara podem treballar molt amb aliments més hortalisses, perquè ens venen més de gust. A l'hivern potser no ens venen tant de gust, és normal, hem de seguir una mica la temporalitat. Llavors, és important aquesta ingesta, fins i tot l'aigua pot passar, que em puguis dir, hosti, és que
no m'entra.
No m'entra.
T'ho diuen moltes persones.
Correcte, no m'entra. Què puc fer? Aquesta aigua li podem... Sí que juguem amb aquesta part d'aliments hidratants, però aquesta aigua se li pot donar també un sabor. Se li pot ficar alfàbrega fresca, menta fresca, unes gotetes de llimona. Podríem ficar trossets de fruita a dintre. Podem fer infusions. Infusions, n'hi ha un ventall d'infusions que després el que fas és refredar-ho i tu pots beure fresquet. Llavors, és intentar buscar una organització al llarg del dia. Si agafes tots l'àpat de l'esmorzar, del dinar i del sopar, i abans de cada àpat ens bevem un got d'aigua, tenim 3 gots d'aigua. Si després dels àpats ens fem, després de dinar, una infusió digestiva més fresqueta, perquè a l'hivern potser ens ve de gust més calenteta, ja tenim 2 altres gots. Ja tenim una estructura. Llavors, els mig matins i les mitges tardes, que hi diem, portem una aigüeta a sobre i anem bevent. Aquests glopets només per no tindre aquesta sequedat, vale? I per fer que el cos es vagi hidratant.
És suficient, amb aquests glopets al llarg del dia? No cal buidar l'ampolla de cop?
No, l'ampolla de cop no. No, precisament és important la hidratació poquet i sovint al llarg del dia.
Tota l'estona estem dient la paraula aigua, però clar, hi ha moltes altres opcions. Refrescos,
clar,
begudes amb alcohol,
begudes
amb molt de sucre,
energètiques no?
quan fas exercici.
Clar, una cosa són begudes energètiques, l'altra són les begudes isotòniques. A veure, quan parlem d'hidratar-nos estem parlant de l'aigua, que li podem ficar un sabor, com hem dit. Però tot l'altre, refrescos en què porta sucre, alcohols, que són calories buides i que el que fan fins i tot és potenciar que ens deshidratem. Clar, una beguda refrescant amb sucre o alcohol, el que fa és que les nostres cèl·lules es deshidratin. Vull dir, el que estem és fomentant això com a base de res, puntualment, no? Diem, però encara menys com a format d'hidratar-nos. Les begudes isotòniques s'han d'anar amb compte, també. Està clar que van molt relacionades amb moments d'esport, no? Per també tot el que és la pèrdua de minerals.
Sobretot d'alta intensitat, no?
Ah, exacte. Per això, d'alta intensitat.
Aquesta és la clau.
Clar, no veure-la... Faig una caminadeta i em prenc una beguda isotònica o perquè em ve de gust veure un refresc, que molts cops passa, que veus... En general, estàs en una plaça i veus algú bevent una beguda isotònica o una beguda energètica. No, aquestes coses... Com a font d'hidratació, res.
Aigua.
Aigua.
Abans deies, quan tens set, quan el cos t'indica que tens set, ja estàs deshidratada. Quins altres senyals d'alarma ens indiquen que hem fet tard.
Vinga, anem a parlar d'aquests senyals que jo sempre dic, són senyals, no només un senyal vol dir que ens estem deshidratant, és un tot, que això vol dir que ens estem fent una composició que aquesta persona comença a tindre senyals de que SOS, vale? I això pot haver-hi unes conseqüències. Llavors, està clar que tenim una set desmesurada de cop i volta, venint que no en teníem. Tot una part de la pell, no, que es diu que està molt seca. Uix, últimament, què em passa? Més cansanci de lo normal, més irritabilitat. Quan dèiem el tema d'anar a fer pipi, aquesta orina fosca i també amb molta olor, que va molt relacionada amb que fa un parell de dies o tres que no vas de ventre bé, dius ui, 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 puc pensar que ui, ara fa dies que no vaig de ventre. Això també comença amb forts mals de cap, pot haver-hi marejos, no? La boca et fa molta olor. Rampes, que jo sempre ho dic, no només partint de rampes és senyal de deshidratació. Però estem veient un conjunt de molts símptomes que això ens està indicant, vale, que aquesta persona pot estar patint una deshidratació, i molt en especial la gent gran, que és una població que té més disposició perquè no beu tanta aigua perquè no se'n recorda, perquè molts cops... És que la set es torna gandules, que ens passa, que no ens avisa. Vull dir, ens avisen en un estat de que ja és el que dèiem, no? Ja és un nivell de deshidratació. Llavors, és molt important crear aquest hàbit. Quan tu crees l'hàbit, el cos et demanarà aigua, però si no, se n'oblidarem.
L'hem d'ensenyar, reeducar.
Exacte, l'hem d'ensenyar. Llavors, què passa? Aquests signes van molt en especial més a població gran, no?, envellida, perquè hem d'estar molt alerta perquè són molt susceptibles, i més en èpoques d'estiu, a patir conseqüències com a fer tindre un xoc de calor, no?, que és el que hem d'intentar evitar.
Per evitar aquesta deshidratació, aquesta simptomatologia, com prevenim? Què podem fer?
Pues, una miqueta reafirmar-nos, no?, amb tot el que hem estat dient, és beure líquids al llarg del dia poquet i sovint, vale? Sempre ha de ser aigua, en moments en què fem exercici, ja sigui el gimnàs, però ja sigui encara que anar a caminar, també hem d'augmentar l'aport hídric. Exposicions al sol vigilem, o sigui, el sol està molt bé i l'hem de prendre, no? Però hem de ser curosos, si no de 12 a 4 ni de 12 a 5 anar a prendre el sol, ni agafar aquestes hores per fer exercici a l'aire lliure. Vale? La roba també és roba lleugera, perquè molts cops ens trobem amb gent que va com molt tapada, no? I dius, bueno...
La gent gran, no? A vegades no diferencia l'estació i va vestida igual.
I anilla tèrmica els influeix. I tenim refugis climàtics, no? I hem d'aprofitar-los aquests moments en què a casa potser fa molta calor, baixem finestres, les deixem obertes i ens anem a algun lloc de la ciutat amb algun refugi climàtic a estar més fresquets i a passar aquest moment de calor que potser a casa fins i tot ens pot ser perjudicial, perquè no tenim o ventilador, no hi ha aire condicionat i són moments forts.
El dubte del milió, avui seran dos dubtes. Un ja ha sortit fins ara, però insistim, beure molta aigua de cop, aquella mitja ampolla que buides, és bo per la salut?
Clar, el que recomanem és l'hidratació al llarg del dia. De cop i volta doncs hem d'intentar evitar, que en aquell moment tenim molta set i bevem, però molta gent li passa, no? No, jo mira, jo ara agafo un bec dos o tres gots i a la tarda em faig dos o tres gots i he fet el litro.
Ja ho tinc, no?
Llavors, no. Reeduquem el cos.
En aquest sentit, 2 + 2 no fan 4.
Ah, exacte, exacte.
Hem de repartir. Això val per totes les edats.
Sí, sí, sí. Sí.
Que a vegades poses el focus en la gent gran, però la canalla, els infants, també són molt de beure molt i de cop,
beure molt,
no?
O fins i tot de no recordar-se'n.
També.
Perquè estan jugant.
I és més important el joc que la set.
Correcte, i acaben amb marejades i que ja els veus. Parem, anem bevent aigua i portem la cantimplora a sobre. Tothom.
L'altre dubte del milió, molt repetit, és que si beus durant els àpats tindràs problemes digestius.
No hi ha una evidència científica, però i és el que et deia al principi, fins i tot una mica d'aigua, en aquest cas...
Has dit abans, quan reparties els gots d'aigua, deies... Abans de començar a dinar o a sopar...
Abans de començar a dinar i a sopar, perquè ajudes a tindre una millor digestió. Estem dient de no prendre un litro d'aigua, això tampoc, perquè ens pertoca que hi hagi el menjar. Però acompanyar-los amb una mica d'aigua ens ajuda a fer millor una digestió i a tindre la mucosa hidratada. No té per què ser senyal de que tinguis unes digestions més pesades. No, tindràs digestions més pesades si barreges molts aliments amb sucre, per exemple. No? Però no amb l'aigua, ni molt menys, fins i tot és una miqueta d'aigua, en aquest cas anar-la alternant abans i una miqueta durant l'àpat, et pot ser beneficiós per les digestions.
Dos mites que han caigut en el dubte del milió. Sempre a l'alimentació conscient ens agrada sortir a passejar, anar a mercat i fer un cop d'ull a les fruites i les verdures de temporada, que són les que sempre les dietistes nutricionistes ens recomanen.
Sí, no, aquesta temporalitat que és essencial pel seu valor nutritiu, no? I ara és una meravella de colors. Tot l'any, però ara en especial, no?
Sí, sí, ara fa
aquests
goig.
Aquests colors, taronges, aquests
colors...
Pots
triar i remenar, vermells, tens molta varietat.
Aquests colors de l'art de Sant Martí, que és la clau per tindre aquest equilibri. Bueno, anem trobant, no?, aquests nespres, aquests albercocs, aquestes prunes, aquestes cireres, que són bones, que són necessàries, que hem d'anar a menjar-les al llarg del dia, aquestes 2-3 racions, préssecs, nectarines, síndries... És que ara...
Pareta de Sant Joan, d'aquí 4 dies.
Pareta de Sant Joan.
Que és molt, molt temporal.
És boníssima. I a nivell de verdures també, no? Carbassons, esvergínies, aquestes escalivades, aquests pebrots, és perfecte. Sí que és cert que tenim una disminució de tot el que és la verdura de fulla verda que ja comença la tardor, no? Però, bueno, carbassons, esvergínies, els tomàquets, els cogombres, tenim un goig de verdures per fer amanides, per fer verdures al forn, a la planxa, que és boníssim.
I tant. Doncs vaja, que som a mercat, anem a la cuina.
Vinga.
Recomana'ns alguna recepta que ens hidrati bé.
Vale. Anem a veure. Us proposo, perquè estem com molt acostumats a tindre, no?, com a plat estrella així d'hortalisses triturades, el gazpacho, no?
Un clàssic.
Un clàssic.
Sí, sí.
I està molt bé, està molt bé. Doncs jo avui us ofereixo un clàssic d'amanida, però que el format és triturat, com el gazpacho, però què passa? Que el color és completament diferent, és de color verd, i molts cops això costa. Què passa? Hi ha molta gent que li costa a nivell d'amanides, o de mastegar, o fins i tot de digerir. Llavors jo us proposo agafar l'amanida que feu sempre, vale? L'enciam, l'escarola, els canònics, els espinacs, la rúcula, el que feu a l'amanida, vale? I això ho fiqueu en un bol amb cogombre, si hi fica ceba, una poma, i ficarem mig albocat. I això ho triturarem amb el seu oli, una miqueta de sal, si t'hi fiques llimona o vinagre, i això ho triturarem.
L'albocat amoroseix una mica.
Ah, exacte, li dona la cremor, vale? Que fa que no sigui tan líquid. Llavors això ho ficarem en un bol com el gazpacho. Què hi farem a sobre? I ratllarem una miqueta de tomàquet i hi ficarem unes boletes d'olivada i ens el menjarem com una sopa.
Com cuides, la presentació, aquest
bueno,
top final.
Perquè
entra per la vista,
entra
no?
Per la vista. Vale? Realment us animo a fer-ho perquè és que és boníssim, és boníssim. I és una manera de menjar aliments hidratants.
Sobretot aquelles persones que els costi mastegar amanida, no? Mastegar fibra.
O digerir, no? O que ens fa mandra. O que ens fa mandra de vegades fer una amanida.
Clar, perquè preparar una amanida requereix el seu temps si la fas variada, és veritat.
Exacte. Sí, i llavors hi ha molta gent... Ai, i ja, si
quina mandra,
costa,
és
quina
igual.
Mandra. Pues vinga, tut, i ja veuràs, perfecte. Vale?
Ben fresqueta, no?
Ben fresqueta, i tant. I l'altre, doncs, serà, ja que tenim a l'abast a l'estiu, doncs, aliments com són els gelats, no? Doncs anem a donar una recepta saludable i farem els magnums saludables.
Un magnum saludable.
Un magnum saludable. Li he ficat magnums, doncs, perquè en honor als magnums. I el que hem d'agafar és plàtan, el partirem per la meitat, vale? I el sucarem amb una mica de xocolata que haurem desfet a cacau al 85%. Llavors el sucarem i el rebossarem, doncs, amb una miqueta de trossets de festuc, de avellana, del que ens vingui de gust. I això ho ficarem a la nevera. Vale?
No cal congelador, nevera.
De la nevera passarem al congelador que acabi de fer
després.
Una miqueta. Ho podeu ficar directament al congelador, però hi ha vegades que, per exemple, un cop queda quallat també no cal congelar i és boníssim. Fresquet amb el cruixent de la xocolata. I si no, passem al congelador i els guardem en un tupper. I perfecte. I aquells moments, o de postres, o puntualment aquell moment que em ve de gust algú dolcet, menges un magnum saludable. I va perfecte per totes les edats.
Aquí sí que no s'hi val a dir que fa mandra o que has d'invertir temps, és rapidíssim.
És rapidíssim.
És un pim-pam.
Clar, i els deixes fets ja al congelador, en tens uns quants i ja...
I en aquell moment de baixada de sucre, recorres al magnum saludable.
Exacte.
Acabarem amb el consell del mes. Què ens vols recordar, què ens vols refrescar?
Doncs mira, una miqueta era parlar de tot el tema de la seguretat alimentària, perquè més que mai a l'estiu, amb aquestes calors, no, és quan fem molt de xou d'anar a la platja, d'anar on sigui, fer pícnics, i aquí hem de ser molt curosos amb el tema de la manipulació dels aliments. Vale? Primer, a l'hora de comprar-los. Siguem conscients de fer una que quan anem a comprar, després ens anem a casa a refrigerar aquells aliments i no estem anant a fer altres coses o deixar-ho al cotxe. Vale? Perquè aquests canvis de temperatura poden alterar l'aliment. Vale? I això el que pot comportar toxinfeccions alimentàries que deriven doncs, a tindre símptomes com diarrees, malestars. Vale? Llavors, important en tindre doncs, un ordre, anar a fer la compra i emmagatzemar-lo bé, i l'altre a l'hora d'elaborar aquests aliments, i si ens n'anem de pícnic, no? A menjar fora, doncs ser curosos a l'hora del transport. Vale? Utilitzar neveres, utilitzar bosses de gel i, sobretot, no barrejar el cru amb el cuit, perquè pot haver-hi una contaminació creuada. I són coses que potser semblen molt, no, molt bàsiques.
Molt elementals,
sí,
però ens oblidem.
Ens oblidem i són costums que estem fent malament i comporten mals de panxa, diarrees, i això pot anar fins i tot a algú, hospitalitzacions, no? Per una intoxicació alimentària. Llavors, siguem molt curosos a l'hora de fer aquesta manipulació i fer un bon transport amb aquest canvi de temperatura.
Així ho farem. Anna Trilles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon estiu i igual. Bona calor també.
Igualment.
A gaudir-la. Adéu-siau.
Adéu. Heaven, you know I love. Round, round, get around. I get around. Yeah, get around, round, round. I get around. I get around.
Si hi ha un grup que és sinònim d'estiu, de calor, són els Beach Boys, amb aquest I Get Around. Arribarem a 11:45, al darrer flash d'aquest dijous. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Iniciem un nou resum informatiu a l'últim d'aquest matí, explicant-vos en primer lloc que Cooperem i Més neix la primera cooperativa de cures del Baix Penedès. Cooperem i Més, com comentàvem, és una nova cooperativa, en aquest cas de treball, constituïda el mes de maig al Baix Penedès, que es dedica als serveis d'atenció domiciliària i neteja a domicili. Les seves nou sòcies fundadores són excompanyes de feina que, després de veure com l'empresa on treballaven tancava i perdien la feina, Farina han decidit empoderar-se i amb l'acompanyament de Copsatània han constituït una cooperativa de treball per poder continuar fent el que saben, diuen. A través de la fórmula cooperativa, aquestes 9 dones, totes elles d'edats diferents i veïnes de diversos municipis del Baix Penedès, han vist l'oportunitat d'autoocupar-se i tirar endavant un projecte col·lectiu que ha esdevingut també la primera cooperativa de l'àmbit de les cures de la comarca i la única que per ara hi ha a la vegueria. Cooperem i Més té la seva seu social a la Masia Vilarenc Zenit de Calafell. Tot i que treballen sobretot a la comarca del Baix Penedès, també ofereixen serveis a la resta de municipis de les comarques veïnes. Per contactar amb aquesta nova cooperativa es pot fer a través del web cooperemimés.com i al telèfon 622-249-769. Reventós Codorniu ha estat reconeguda per quart any consecutiu com una de les 100 millors empreses per treballar a Espanya segons el prestigiós rànquing elaborat per la revista Forbes i Sigma 2. Es tracta de l'únic celler que figura en aquesta llista, un mèrit notable, tenint en compte que només el 50% de les empreses aconsegueixen repetir any rere any. Aquest reconeixement subratlla l'aposta de la companyia per una cultura empresarial centrada en el benestar laboral, el desenvolupament professional i la conciliació personal i laboral. A més, la certificació com a empresa B Corp, assolida al març del 2025, reafirma el seu compromís amb estàndards socials i mediambientals. L'estudi de Forbes s'ha basat en enquestes a empleats de més de 2.000 companyies amb plantilles superiors a 250 persones, avaluant factors com la retribució econòmica i emocional, les oportunitats de creixement i la qualitat de vida laboral. Divendres es posen a la venda les entrades de la gala del segon Premi Bogart del Cineclub Vilafranca. L'actriu Emma Viladasau rebrà aquest premi el proper 30 de juny en una gala presentada pel també actor Biel Duran. Les entrades per poder assistir a la gala es posaran a la venda pel públic general a partir d'aquest divendres, dia 13 de juny. L'acte d'entrega tindrà lloc el dilluns 30 a les 8 del vespre al Kubrick Cinema. La cerimònia inclourà una breu entrevista amb l'actriu i la projecció de la reeixida pel·lícula Casa en Flames de Dani de la Orden. Les entrades es posaran a la venda divendres al preu de 5 euros pel públic general. Els socis de Cineclub tenen opció de reservar la seva entrada de forma gratuïta. Cineclub Vilafranca va crear el Premi Bogart l'any passat amb l'objectiu de reconèixer una personalitat destacada en l'actualitat cinematogràfica de l'any o premiar una trajectòria en el camp cinematogràfic. I acabem aquest resum de notícies explicant-vos que el Baseu Lèrdula organitza un campus de tecnificació de futbol des del 30 de juny fins l'1 d'agost. Durant 5 setmanes, des del 30 de juny i fins al primer dia del mes d'agost, de dilluns a divendres, el Baseu Lèrdula organitza les instal·lacions municipals dels camps dels Pins de Moja, un campus de tecnificació d'estiu. S'adreça a nens i nenes dels anys 2011 al 2020. Hi ha servei d'acollida d'un quart de 9 a 3 quarts de 9 del matí i l'activitat esportiva es farà des de les 9 fins la 1 del migdia. La inscripció, una setmana, té un preu de 60 euros, dues setmanes de 115 euros, de tres setmanes fins als 170 euros i quatre setmanes 220 euros. Totes les 5 setmanes, això sí, tenen un cost total de 250 euros. Per informació i inscripcions es pot trucar al 646 60 07 71 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@baseulerdula.gmail.com.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És dijous i, com ens agrada, acabarem amb música. En aquesta ocasió, amb la Tot Volum, a càrrec de la Lourdes Meroño.
Tot Volum.
en aquesta oportunitat parlarem d'una de les bandes de hard rock més populars i reeixides dels anys 70 i 80, deixant un llegat impressionant als seus seguidors després de més de 50 anys de carrera. Estem parlant de Deep Purple. Purple és una banda britànica de hard rock fundada el 1968 en Hertford, al Regne Unit. Al llarg de la seva extensa trajectòria, aquesta banda ha sofert nombrosos canvis en la seva formació, tant que ha tingut nombroses alineacions, denominades com Mark 1, 2, 3 i 4. L'alineació més reeixida i que més repercussió va tenir va ser la formada per Ian Gillan a la veu, Richie Blackmore a la guitarra, John Lord als teclats, Ian Paice a la bateria i Robert Glover al baix. Deep Purple és considerat com un dels millors i el pioner del gènere hard rock, a més d'influir en les futures bandes de rock i heavy metal que en moltes ocasions ho van prendre com a referència. També la música d'aquesta banda ha incorporat elements d'altres gèneres com el rock progressiu, rock sinfònic, rock psicodèlic, blues rock, funk rock, britpop i música clàssica. Aquest grup també té el sobrenom de la banda més sorollosa del planeta i recollit pel llibre Guinness dels Rècords en l'edició de 1974, arran del concert que van realitzar en el Rainbow Theatre de Londres el 30 de juny de 1972, en el qual van aconseguir 117 decibels. En la seva història, Deep Purple ha venut més de 150 milions de discos a tot el món. Aquesta banda va néixer des de la idea del reemplaçament constant de músics, conformant una espècie de grup obert amb canvis cíclics en la seva formació. Ja amb la primera alineació formada a partir del reclutament de diferents músics, es va llançar el primer senzill, Hush, el juny de 1968, convertint-se en un èxit, arribant al lloc número 4 als Estats Units i al segon al Canadà, passant desapercebut al Regne Unit. En aquell moment, Deep Purple va desenvolupar un rock psicodèlic amb diferents influències, amb el qual va presentar el seu primer àlbum d'estudi anomenat Shades of Deep Purple, que va passar totalment inadvertit excepte als Estats Units. Gràcies a la rebuda del mercat nord-americà, la banda es va embarcar en una gira com a taloners de Cream i van ser convidats a tocar en el programa de televisió Playboy After Dark. Poc després van llançar el seu segon àlbum, The Book of Taliesin, que contenia 4 cançons originals i 3 versions d'altres artistes. Fidels al seu estil musical, aquest treball era una mescla de rock psicodèlic, rock progressiu i hard rock, amb diverses insercions de música clàssica. En aquesta oportunitat, les vendes no van ser satisfactòries, malgrat el gran èxit obtingut en la gira estatunidenca i la bona recepció del públic. El tercer àlbum de la banda, simplement titulat Deep Purple, va ser editat el juny de 1969 als Estats Units i el novembre al Regne Unit, malgrat que la crítica britànica va continuar ignorant-los. Aquest àlbum li van precedir el senzill En Mareta i una gira per Anglaterra. Donat l'escàs suport de la discogràfica, aquest disc tampoc va tenir molta repercussió als Estats Units, declarant-se en fallida als pocs mesos, deixant a Deep Purple sense diners i amb un futur incert. No obstant això, Warner Bros. Records va assumir els deutes i va publicar als Estats Units els futurs treballs que la banda gravaria en els anys 70. En aquest període, la banda es reestructuraria per complet, donant pas al que es denomina formació clàssica de Deep Purple i que va obtenir l'èxit més gran, publicant-se al desembre de 1969 un disc en viu titulat Concerto for Group and Orchestra. El juny de 1970 va sortir al mercat el quart disc d'estudi i el primer amb la nova alineació titulat Deep Purple in Rock. Aquest disc va marcar el canvi definitiu del so de la banda, passant de ser una banda pop-rock amb tocs psicodèlics a ser una de les formacions de hard rock més sòlides i reeixides del moment. El cinquè àlbum de la banda va ser Fireball i publicat al setembre de 1971. El disc va aconseguir el top 40 dels charts estatunidencs i el primer lloc en les llistes britàniques. Aquest àlbum conté temes excel·lents com Fireball, Demon's Eye, The Mule i el senzill que va precedir l'àlbum Strange King of Woman, que va ser tot un èxit. Gràcies a l'embrancida que els va donar aquest treball, els membres de la banda van decidir crear la seva pròpia discogràfica, Purple Records. Per a la gravació del seu següent àlbum es va llogar a l'estudi mòbil de The Rolling Stones i van reservar el casino de Montreux. No obstant això, durant un espectacle de Frank Zappa, l'edifici va cremar fins als fonaments i es van haver de buscar una altra ubicació per a gravar el disc. Aquests fets, especialment l'incendi del casino, van servir d'inspiració per a la cançó Smoke on the Water i que finalment es va convertir en la cançó insígnia de Deep Purple. Machine Head, publicat el 1972, és un dels àlbums més comercialment reeixits de la banda i va arribar a la primera posició en països com el Regne Unit, França o Alemanya. Amb el pas del temps, continua rebent ressenyes favorables i diverses publicacions l'han situat com un dels millors àlbums del seu gènere. Conté diversos dels seus himnes més reconeguts, com Smoke on the Water, Highway Star i Space Trucking, entre altres. En la gira d'aquest treball es va gravar un àlbum en viu, Made in Japan, publicat el desembre de 1972 al Regne Unit i a l'abril de 1973 als Estats Units. Amb aquest àlbum, Deep Purple es va consagrar en el cim de la popularitat mundial. El gener de 1973 es va publicar el setè àlbum de la banda, Who Do We Think We Are, sent aquest disc l'últim gravat per l'alineació clàssica de Deep Purple. Encara que el senzill Woman from Tokyo va ser un èxit important, el grup no va aconseguir les quotes de qualitat que havien aconseguit en els seus discs anteriors, a causa de les contínues discussions internes que acabarien amb la marxa de Gillian i Glover. D'aquesta manera, el disc va ser durament criticat pels entesos musicals i en l'àmbit comercial no va aconseguir les quotes previstes, malgrat haver arribat al quart lloc a la Gran Bretanya i al 15è als Estats Units. Una vegada separats Gillian i Glover de Deep Purple, la nova alineació va ser presentada el setembre de 1973, sortint al mercat el seu nou àlbum Bar al febrer de 1974. En aquest àlbum s'inclouen èxits com l'homònima Bar, Mistreat o You Fool No One, que van ajudar a la banda a continuar per la senda de l'èxit. Gradualment, l'orientació musical del grup va començar a canviar cap a les tendències funk i aquest procés va portar a la publicació d'un altre àlbum al novembre de 1974, Stormbringer, un treball que es va avançar al seu temps barrejant rock, soul i funk. En aquest disc destaquen els temes Stormbringer, Soldier of Fortune i Lady Double Dealer. El desè àlbum d'estudi va ser Menja Teix Davant i orientat a un ampli espectre de públic i comercialment més atractiu. Malgrat haver funcionat en les seves vendes, després de la gira d'aquest àlbum, la banda va decidir separar-se el juliol de 1976.
Oh,
Els rumors de veure Deep Purple novament a l'actiu es van fer realitat després de 8 anys d'espera, reformant la banda amb la formació clàssica. Van llançar un nou àlbum titulat Perfect Strangers al setembre de 1984, que va aconseguir el 5è lloc a la Gran Bretanya i el 17 en el Billboard 200 dels Estats Units. En l'àlbum destaquen els temes Perfect Strangers, Knocking at Your Back Door i Under the Gun. La banda va tornar a fer uns canvis en la seva formació i va llançar un nou àlbum d'estudi, Slaves and Masters, l'octubre de 1990. Aquest disc posseix un so molt més melòdic i harmoniós que els seus antecessors i lluny del so característic de la banda. En un altre intent de retornar als seguidors al so característic de Deep Purple, es va publicar el 1993 The Battle Rages On, títol que reflecteix d'un cert mode el tibant ambient intern. Segons els entesos, aquest àlbum és simplement genial en la seva essència rock. Fins i tot els propis membres de la banda no dubten a qualificar-ho com el millor àlbum fet fins a aquesta data. Una nova reestructuració de la banda dona pas al següent àlbum d'estudi, publicat el 1996, Perpendicular. Aquest disc marca el renaixement de Deep Purple com a banda, millorant molt la relació entre els seus membres i obtenint crítiques positives, tornant a editar un altre àlbum d'estudi el 1998, que es titulava Abandon. Al setembre de 2003 van publicar Bananas, amb una bona recepció del públic i de la crítica, igual que el seu següent àlbum, Rapture of the Deep, el 2005. Després de 7 anys, Deep Purple va publicar Know What, l'abril de 2013. En aquesta ocasió, la banda va habilitar un lloc web oficial per a les novetats sobre el disc i van llançar un senzill amb els temes All the Time in the World i Hell to Pay en format CD i disc de vinil. Els últims treballs de Deep Purple han estat Infinite, el 2017, i Wash, en 2020. Un àlbum de versions titulat Turning to Crime, en 2021, i el seu últim àlbum d'estudi, Igual a 1, llançat el juliol de 2024. Aquest últim àlbum ha estat descrit com un concepte solt entorn de la idea que en un món cada vegada més complex, tot finalment se simplifica a una sola essència unificada. Tot és igual a un.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Deep Purple. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1984, Knocking at Your Back Door. Adéu-siau. We'll be right back.
la força de Deep Purple, acomiadem aquest dijous 12 de juny a l'antena del Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, no només avui, sinó tota la setmana, i recordeu que demà divendres ens retrobem. Teniu cita amb nosaltres de 9 a 12. Adéu-siau.